tres quarts de set. A vegades, amb aquestes músiques que ens posa el Ramon, realment ja són abocadores. Què tal, Marc Ruiz? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. T'has posat... Què? Seriós? Però si portem aquí una estona
seriós.
Parlant,
que va, ja. Que va, que va.
Protocolari.
Sí, allò que s'ha de dir, s'ha de saludar, sí,
sempre,
allò que et diuen.
Bona tarda, benvinguda. Escolta, res de protocols, perquè si tu arribes aquí amb uns pastissets dolços, quin protocol millor que aquest vols, sincerament.
Doncs cap ni un, de fet. Home, ara estaria molt i molt bé un te o un cafè a la turca, sincerament, però vaja.
Sí, perquè avui ens portaràs a Turquia?
Sí, a un lloc ben exòtic, però que en realitat està força a prop.
Destinació. Istanbul. Població. 14 milions d'habitants. Continent. Europa i Àsia.
Europa i Àsia, eh? Diuen que és l'única ciutat... Bé, vaja, és l'única ciutat del món que està dividida entre dos continents.
El
separada
Bòsfor.
Separada per... Efectivament.
El gran
separada
Bòsfor.
Pel Bòsfor. I això dels 14 milions d'habitants és la xifra oficial perquè la gent que hi viu allà diu que en realitat són més de 20, però vaja, perquè potser no estan ben fets els càlculs oficialment. El que passa és que, clar, ja que avui és l'últim dia i aquestes coses, tinc ganes de fer les coses molt més a la meva manera, molt més amb la imaginació, per tant... Viatjarem d'aquí cap allà amb un tren molt especial.
This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express. Witness to many strange adventures and foreign intrigues.
Sospito que estem a l'Orient Express.
Efectivament, ja ho ha dit aquest senyor, eh? Som a un tren molt especial, això és l'Orient Express. Això és un fragment del tràiler de 1974 de la pel·lícula Assassinat a l'Orient Express, basat, evidentment, en la novel·la d'Agatha Christie, amb Hercule Poirot, i, vaja, m'imagino que més o menys ja us sona, eh? Un assassinat dins del tren. És molt xulo, perquè, clar, aquestes novel·les estaven escrites cap als anys 30, em sembla que és de l'any 34, si mal no m'erro.
Em diu, em sembla, però ho saps segur. Segur que és del dia, és que no ho poso en dubte.
En tot cas, per no equivocar-me, jo crec que és del 34. Total, ells, el recorregut que fan ells és al revés, eh? Mm-hmm. És invers. Van d'Istanbul cap a Londres i es queden aturats per una nevada a l'alçada de Sèrbia, més o menys. Mm-hmm. Doncs nosaltres farem servir aquest tren per anar cap a Istanbul. És un tren que es va inaugurar, la línia es va inaugurar el 1883. No és només una sola línia estable, perquè ha tingut molts canvis, perquè evidentment la història d'Europa durant aquest últim segle ha estat molt i molt convulsa, per tant ha canviat moltíssim, eh? I en principi ha estat en actiu entre 1883, com dèiem, fins l'any 62, excepte, evidentment, les dues grans guerres mundials. Ara, si voleu pujar-vos a aquest Orient Express precisament amb els vagons de l'època d'Hercule Poirot, ho podeu fer també, el que passa és que la línia és una miqueta diferent, no acaba a Istanbul, sinó que és la Venice Simplon Orient Express, que va des de Calais, em sembla, fins a Venècia. I és, vaja, amb aquests vagons.
Cada dilluns començàvem la setmana, aquesta temporada d'estiu als 8 dies, amb un viatge que no només era un viatge, que era deixar-se portar per músiques, evidentment, per pel·lícules, sèries, documentals...
Videoclips...
Hem passat per
tot,
tot
eh?
Els
de tot, tota,
propòsits
tota
culturals.
De creació així audiovisual, més o menys.
I jo crec que el destí que ens has posat avui sobre la taula també té molt de cinema,
molt.
De tots els registres, no? És apassionant. Per on més em portaràs?
Doncs mira... Començo a parlar-te d'un documental que, vaja, quan el vaig veure em va fascinar directament.
Home!
És Crossing the Bridge, o sí. Cruzando el Puente, del director Fight Akin, un director que en realitat és alemany però és d'origen turc i fa moltes pel·lícules que tenen a veure o amb la comunitat turca d'Alemanya o directament amb Istanbul, perquè és un apassionat d'Istanbul, i comença així.
Istanbul, var ya, 72 milletin, biz öyle adlandırıyoruz, 72 milletin...
Això que sentim és turc, eh? És un dels músics que participen dins d'aquest documental, i aquest senyor deia, Istanbul és un pont per on han passat, alerta, 72 pobles. Això t'explica una miqueta de què va aquesta ciutat. És una ciutat que és una mescla de moltíssimes cultures, evidentment amb molta vitalitat, hi ha de tot. Ha tingut al llarg de la història mil noms, podríem dir que és la ciutat dels mil noms, la ciutat de... Bé, mil noms no, eh? Un munt de noms, és metafòric. Doncs això, el nom d'Istanbul, per exemple... ve de l'adaptació turca del nom grec cap a la ciutat. Istapolis, o una cosa així, més o menys. Doncs aquest nom transformat pels armenis i després, transformat un altre cop per la llengua turca, va acabar sent Istanbul. Però aquesta ciutat es deia Bizanci, que suposo que sonarà, no? De l'imperi romà d'Orient, Constantinoble, Constantinille, Tsarigrad, és a dir, la ciutat dels tsars, la ciutat dels emperadors, així com li deien els búlgars, capital dels romans, per exemple, no sé, Miklagardur, per exemple, això és molt interessant. Miklagardur, això li deien els vikings.
Sí.
Perquè, de fet, l'emperador de Bizanci va tenir una guàrdia vikinga. Els vikings de l'època en què s'expandien per tot el món doncs van arribar fins i tot a aquesta ciutat, a Bizanci, va tenir aquesta guàrdia i per això té aquest nom.
És curiós perquè cada civilització que hi ha passat hi ha deixat una petjada, a vegades una sobre l'altra, i cal rascar una mica per trobar aquesta solapació de diferents petjades i de diferents cultures des de milers i milers d'anys enrere.
Exacte, perquè pensem en Turquia i pensem tothom és turc. Vaja, sí, evidentment, però els turcs eren la classe dominant, perquè allà continuaven vivint els pobles que hi havia, i aquesta classe dominant també de Turquia va anar recollint tota la cultura de tots els llocs per on va anar a passar, com Pèrsia, per exemple, fins que van conquerir aquesta ciutat el 1453, no? I també, evidentment, allà el que hi havia també era cultura grega, doncs això també ho van adaptar. I una de les grans mostres d'aquesta cultura grega prèvia a la cultura turca és Hagia Sophia, no? Mm-hmm. És la que havia estat la gran catedral, la gran església del sagrat coneixement, això és el que vol dir en realitat, que després va passar a ser una mesquita, i que és un edifici que és espectacular. Penseu que el van construir al segle VI, quan aquí, aquesta llengua que estem parlant tu i jo, encara no existia. Imagineu-vos.
Mira.
I allà van edificar un edifici, sí, que durant 1000 anys era l'edifici més gran d'Europa, fins que van construir la catedral de Milà. O sigui, una passada, és una cosa impressionant, vaja.
A més, entrant-hi, quan hi entres a dins, te n'adones d'això, perquè...
I amb el joc de llums.
Sí, té com un centre en què et fa ser, o tenir la sensació que estàs una mica al centre del món, i que realment la dimensió de l'espai és molt a favor, fins i tot també amb la simbologia que hi ha, no? Que també forma part d'aquestes capes que hem anat dient. Fins aquí la meva aportació.
No, i que segueixi. Què pots dir del Gran Basar, per exemple?
Oh, mira, a mi em parlaven en turc allà.
Doncs veus? Mira, veus,
sí,
veus?
Sí, perquè sí, ja està.
Gran Basar que podem veure en incomptables pel·lícules, tant per dins com per fora, perquè hi ha pel·lícules, per exemple, que recorren els seus terrats, moltes pel·lícules d'aquestes d'espies que s'han fet tan recentment com fa temps. Hi ha, se m'ha acut, per exemple, des de Rússia amb amor, que passen pel sostre d'aquest basar, em crec recordar, però també per la cisterna de Yerbatan, no? Que és una cisterna de l'època otomana immensa que hi ha, on hi ha també restes de l'època romana, és a dir, que és bastant espectacular, vaja. I per cert, el Gran Basar, que té 3.000 botigues, el van construir just després de la conquesta de la ciutat per costejar, arreglar la, o transformar, vaja, Hagia Sophia en una mesquita.
Confucius der ki, yeni gittiniz bir yerdeki kültürü, kafayı seviyesini, derinlikleri, sığlıkları anlamak için o yerin müziğini dinleyin der.
Un altre senyor d'aquesta pel·lícula, Cruzando el Puente, que diu la següent frase. Confuci va dir, si vols conèixer una civilització, has de sentir la seva música. I d'això va aquest documental.
I la banda sonora d'aquest documental és excepcional. És excepcional. Sí, sí.
Avui ens sentirem unes quantes cançons extretes directament de la pel·lícula. I, vaja, en aquest documental hi ha un senyor que és Alexander Hacke, que és el baixista...
Recordem el títol, Cruzando el Puente.
Alexander Hacke és el baixista d'un grup alemany, a veure si ho sé dir bé, Einsturzen den Neubauten.
A mi m'ha sonat bé.
Einsturzen den Neubauten, més o menys. I vaja, ell va col·laborar en la banda sonora de Contra la paret, es va enamorar de la ciutat i en principi, conjuntament amb el Faitakin, fan aquest recorregut per diversos barris de la ciutat. I com sona aquesta música? Això que sona és el senyor Salim Sesler, que va morir l'any passat, amb els 57 anys, i és una miqueta reincidir en allò que dèiem de la barreja de cultures. És un clarinetista d'origen gitano, de la zona europea de Turquia, d'Edirne, i vaja, una cosa molt interessant de la cultura gitana és que precisament veu d'arreu on passa, però també de totes les cultures que passen per on són ells, sense cap mena de prejudici. És a dir, la cultura otomana, però també les cultures cristianes anteriors, la música tradicional de Bulgària, per exemple, també la toquen a Edirne, no? I de tota aquesta mescla surt el que fa en Salim Sesler, no? I vaja, és un dels exemples d'aquesta barreja cultural. I això que us he portat també per tastar avui, que són uns baklavas...
Puc tastar o no?
Oh, i tant.
És impossible parlar
plau.
Després de menjar-se un pastisset.
Sí, efectivament, efectivament.
Però jo
necessitaríem uns
fer.
Quants litres d'aigua, però...
M'està costant agafar-lo.
Sí, una miqueta, però vaja.
Té molta nou. Vinga,
vinga. Doncs aquests baklavas, que són les postres més famoses de, precisament, d'Istanbul, com hi arriben? Hi arriben a través dels grecs, perquè això era típic de Mesopotàmia, es veu. I els grecs ho van portar al que després seria Istanbul, i a partir d'allà, qui va sublimar...
Tros bonins, perdó, eh?
Agafa.
M'ha quedat el tros bonins i m'estava menjant la tapa.
És bo o no és bo, això?
Increïble, Marc.
Increïble. Eh? Impressionant. És que, a més, és molt bo. Són els dolços que es feien abans de descobrir Amèrica, com si diguéssim, no? Mm-hmm. I precisament és deliciós. Doncs això, precisament allà a Istanbul és on van fer els millors baklavas del món, perquè els paixàs volien que fossin, doncs això, no? Això era per les classes altes, en realitat. Mm-hmm. No ho podia menjar tothom. Però no tot és tradició en aquesta ciutat.
Taxi? No, encara no.
No, això... Ens hi acostem bastant, eh? Ens hi acostem molt. Sí, ens estem cremant. Però vaja, això és un noi que es diu César, que és el primer cantant de hip-hop d'allà d'Istanbul. De fet, és, tota la seva família és música. El seu pare també era músic. La seva germana també canta hip-hop. També ho veiem al documental. No hi ha gaires noies que es dediquin a cantar hip-hop a Istanbul. De fet, no és un estil molt estès. I està... vist, en certa manera, com us esteu venent als americans, no? Hi ha gent que els veu d'aquesta manera, els veu com, ostres, esteu agafant un estil nord-americà, de fet, a ell li agrada molt Public Enemy, i si us hi fixeu una miqueta en com sona, recorda una miqueta a Eminem, això és del 2005,
cert.
Per tant, és una miqueta d'aquella època, eh? I, vaja, ja els acusen amb aquesta americanització. Ell és del barri de Bioglu, que és, el veiem també en aquest documental, és el barri que més o menys està de moda, està al nord d'Istanbul. Suposo que us sonarà l'avinguda Istiklal, que és la principal avinguda, que és molt llarga, està plena de comerços i de tot. Avinguda que acaba a Galatasaray. És molt interessant, no és només, vaja, el que passa per la plaça de Galatasaray, no és només un equip de futbol, que potser li sona a algú, això de Galatasaray. Això es diu Galatasaray, primer, perquè hi ha la Torre Gàlata en aquest barri, el barri de Bioglu, després us explico la història. Galatasaray és molt interessant perquè es diu així, perquè hi ha el primer institut que es va fer a l'estil francès dels instituts, dels liceus francesos, no? La història de la creació d'aquest institut és molt curiosa. Resulta que hi havia per allà el paixà caminant per aquest turonet, que en aquella època era un turonet, i va haver un jardí preciós ple de roses. I li va preguntar al senyor que hi havia allà cuidant-les, escolta'm, a tu t'agrada Istanbul? I ell va dir, sí, però li falta alguna cosa. Què és el que li falta? Doncs li falta precisament un lloc on els nois joves puguin anar a estudiar. I a partir d'aquí doncs, van crear aquest institut. Aquest senyor va anar seguint les conquestes dels otomans i va anar a morir a Hongria.
Sí, és I allà on va anar va fer un institut.
No, l'institut el va fer...
Ah,
el va fer
a Galatasaray.
Uh-huh. A Galatasaray. És una mica més al nord de la Torre Gàlata. La Torre Gàlata. Això està en un barri que abans es deia Pere,
sí,
fundat pels genovesos, i és un lloc on va haver-hi una massacre protagonitzada per nosaltres, pels catalans. Us sona la venjança catalana?
Uh-huh.
Això passa, l'any anterior. L'any anterior resulta que Genovea i Catalunya estaven molt i molt picats i va haver-hi un problema i els catalans que hi havia per allà resulta que van matar 3.000 genovesos en aquella època, com era una venjança per una afronta que els havien fet, total, una miqueta complicat.
És a dir, que també tenim una petjada nosaltres en aquesta ciutat de tantes petjades i de tantes.
I molt dolenta, a més a més.
Tenim, molt dolenta.
Hi ha molt mal record dels catalans per aquella zona. Però vaja, Feita Quint té més pel·lícules que parlen d'Istanbul, com per exemple a L'Otro Lado.
Mi hija me ha dicho que te persiguen por tus actividades políticas.
Sí, es verdad. Soy miembro de un grupo de la resistencia en Turquía.
¿Y por qué lucháis exactamente?
Reclamamos que se respeten los derechos humanos, que haya libertad de expresión, educación gratuita para todo el mundo. En Turquía, solo las personas con dinero pueden estudiar.
A lo mejor se consiguen arreglar las cosas con vuestro ingreso en la Unión Europea.
Ah, no tengo confianza en Europa.
Plaça Taksim, deies abans.
Sí.
Aquesta noia es veu en aquesta pel·lícula en una manifestació allà, a la plaça Taksim. Recordareu aquestes manifestacions que hi ha hagut a la plaça Taksim últimament, l'any passat, per protestar per unes reformes que es volien fer al parc de Gezi. Doncs vaja, és un lloc on tradicionalment hi ha moltes protestes. Hi ha una...
El centre neuràlgic de la part nova d'Istanbul.
Sí, sí, sí. I a més a més, la gent jove està molt... gent jove que està molt implicada amb la política d'esquerres, perquè, clar, la política a Turquia és bastant complicada. No hi ha tanta llibertat d'expressió com aquí, per exemple.
Este es un informe de Amnistía Internacional. Incluye varios procesos políticos. Quizá le sirva.
¿Puedo echarle un vistazo?
Sí, por supuesto.
Gracias.
¿Le apetece un té?
Sí, gracias.
Sempre acabem el mateix, eh?
Sí, 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 sí. I per què? Hi ha una cosa molt curiosa. La tradició de prendre té és molt important a Turquia. Allà, evidentment, si et volen vendre alguna cosa, el que faran serà oferir-te un té. Però, a més, hi ha una cosa molt curiosa, i és que estan obligats per llei, quan estàs treballant, a fer dues parades per prendre el té.
Mira. Doncs ha estat un plaer viatjar a Turquia a través d'aquestes dues referències, A l'Otro Lado i Cruzando el Puente, un viatge preciós, Marc Davo. Moltes gràcies per tots els viatges que ens has donat al llarg d'aquest estiu. Vaja, ha estat no un plaer, un gran descobriment tenir-te al costat.
Igualment.